La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, estem a 19 de desembre, són les 12 i 2 minuts del migdia. I notícies com aquestes, pues no dona massa gust contar-les, però hi ha que dir-les perquè la gent sàpiga què passa i seguís passant. Perquè miren, ahir, en la localitat canària d'Arucas, la Guàrdia Civil va arribar a temps d'evitar que un maltractador ferira al coll la filla de la seva parella. Bé, va ser, el va reduir perquè amb un tir a la cama, perquè l'amenaçava de clavar-li un tornavís al coll a la filla de la seva parella. El presumpte autor dels fets, que tenia una ordre d'allunament de la parella, s'hi va acostar després de llevar-se el dispositiu de vigilància que el mantenia localitzat. Els agents van arrestar a l'home quan intentava fugir. En adonar-se de la presència de la policia, va desatendre les indicacions dels agents i va estavellar el cotxe contra un vehicle aparcat. Segons el relat de la Guàrdia Civil, quan anaven a arrestar-lo, l'individu va agarrar la filla de la parella i li va posar un tornavís al coll i va amenaçar en clavar-li si s'acostaven els agents. En aquest moment, un dels guàrdies va aconseguir alliberar la xica disparant a l'agressor a la cama. El detingut tenia prohibit acostar-se a la parella per una condemna per violència masclista. A més, l'ara arrestat portava un dispositiu telemàtic del qual es va desfer per aproximar-se a la dona que estava amb la filla, segons subratllen des de la comandància de Les Palmes. I s'han incautat 10.696 joguets a Manises per no complir les directrius de seguretat europees. S'investiguen dues persones per un presumpte delicte contra la propietat industrial. També s'han interposat un total de 14 denúncies per infraccions al Real Decret sobre seguretat en els joguets i altres quatre a la llei de mesures sanitàries enfront del tabaquisme per la venda de paper pejadors en establiments no autoritzats. Els agents de la Guàrdia Civil, a motiu de la campanya nadalenca, han realitzat un total de 7 registres en diversos comerços de Manises. En 6 han confiscat un total de 10.696 joguets amb un valor aproximadament de 5.000 euros. Els joguets infantils han de posseir el distintiu Comunitat Europea, que ha de constar en totes aquestes àrees econòmiques i que acrediten el compliment de requisits reglamentaris de comerç en aquests àmbits i entre altres dels els de seguretat. Les confiscacions s'han produït per no tindre els joguets a aquest dispositiu i, a més, en algun apareixien les sigles referides a China Sport i no al de la Comunitat Europea. La diferència entre ambos dos és principalment l'espai entre les lletres. Els principals infraccions que han sigut detectades estan relacionades amb la seguretat i la fabricació dels joguets. En concret, s'han detectat infraccions en les etiquetatges dels joguets i en els envasos. La majoria per no complir requisits com estar en castellà o mancar de les dades de l'importador, distribuïdor i també el fabricador. Altres estan relacionades amb les instruccions dels joguets, bé per no obtindre o per no estar en castellà, i la Guàrdia Civil recorda que els responsables de les seguretats dels joguets a la Unió Europea són els fabricants, importadors i distribuïdors que posen en el mercat aquests productes. Molts haurem trobat productes que no tenim les instruccions en castellà, eh? I les agressions a metges han tocat sostre el 2023. El Col·legi de Metges xifra la xifra en 39, un 50% més respecte a l'any passat. Segons l'associació, és la xifra més alta de denúncies per agressions físiques, verbals i amenaces que s'han registrat mai en els serveis jurídics d'aquestes entitats, i adverteixen que encara podrien augmentar. Està pujant el nombre d'agressions. Hem passat de 25, 29 i ara 39, un 50% més. I va en alça alerta la presidenta del col·legi, Mercedes Hurtado. Els professionals també avisen de l'intrusisme que viu la professió, especialment en la medicina estètica. De fet, Hurtado assegura que estan veient autèntiques destrosses. Un altre problema és la falta de facultatius, ja que d'ací a 5 anys es preveu un dèficit de 1.000 metges. Eixen molts metges molt ben formats, però després troben un coll de botella amb el MIR, apuntant la professional. I d'altra banda, insisteixen que atenció primària és la més mal parada. És una especialitat que necessita molt de sanitari. S'han creat moltes places, però encara no s'han cobert, explica. Totes aquestes són reivindicacions històriques dels professionals sanitaris, que coincideixen amb la reunió que aquest dilluns han tingut les comunitats autònomes amb la ministra de Sanitat, Mònica García, per a tractar aquest dèficit de professionals en atenció primària. Una reunió a petició del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, que reivindica mesures urgents com ara ampliar 1.000 places anuals en medicina familiar i que no queden especialitats MIR sense cobrir. I el grup parlamentari Vox arrenca l'any vinent a un nou síndic, José María Llanos, que prendrà el relleu de les funcions que fins ara exercia la presidenta provincial d'Alacant, Ana Vega. Segons indica Vox, aquest canvi s'enmarca en el normal desenvolupament del grup, en el que s'opta ara per donar el càrrec de portaveu a un representant de València, amb l'objectiu de realitzar un repartiment de funcions entre representants de diferents províncies. Per aquesta raó, Vox ha considerat que Llanos, que porta des del 2019 representant la formació a la Cambra Regional, és la persona adequada per a continuar amb el treball fet per Vega. La direcció nacional del partit vol fer constar el seu agraïment a Ana Vega, que ha mostrat la seva capacitat i esforç, amb la qual es continua comptant com a portaveu adjunta dins del grup. I el Partit Socialista del País Valencià anomena a José María nou síndic a les Corts. Rosa Peris serà la presidenta del grup parlamentari i el síndic adjunt serà María José Salvador, José Chulbi i Toni Gaspar. El fins ara portaveu d'Hisenda del Partit Socialista del País Valencià, PSOE, a les Corts, i secretari d'Organització, José Muñoz, serà el nou síndic de la formació al Parlament Valencià. Així s'ha decidit en la Comissió Executiva Nacional d'aquest dilluns a la vesprada, en la qual també s'ha nomenat Rosa Peris com a presidenta del grup parlamentari, càrrec que abandona l'expresident de la Generalitat i secretari general Ximo Puig.
Estás a la 92.2 FM.
Clínica Sé Tú. Odontología y medicina estética. Lo importante eres tú. Y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos.
Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal. O llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Boncata Gastrobar ya puedes reservar las cenas y comidas de empresa. Y cómo no, esos días entrañables de la Navidad para pasarlos en familia. Boncata, Avenida Mediterránea número 8. Reservas al 964-83-83-02.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
En Villarreal, en el corazón de la ciudad, Dedos, las marcas más prestigiosas del mercado en exclusiva. En Dedos, vivimos la Navidad contigo.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Panadería Forn Tradicional El Boisó trobaràs per aquests dies tan especials els tradicionals pastissets de boniato i cabello. La seva especialitat, la tortada mela, feta amb una recepta única. I a més, ensaïmades mallorquines farcides de xocolata i crema. I també els nostres prims. Fes els teus encàrrecs en carrer Pares Puig número 12 o per telèfon al 964 52 54 28 o al 686 78 12 62.
Anima el Villarreal en l'Estadi de la Ceràmica. Dimecres a les 9 i mitja de la nit, Villarreal Celta. I dijous a les 7, Villarreal B Oviedo. El teu suport és fonamental per a les aspiracions del submarí. Dimecres a les 9 i mitja, Villarreal Celta. I dijous a les 7, Villarreal B Oviedo. Te esperem.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Hola, soy el tío Paco, del pueblo. Te llevo unas patatitas para que tengas. Soy el tío Paco, este viernes te llevo unos huevos.
Hola, somos Pópulos, somos como tu tío Paco y te llevamos los gigas que te sobran de tu tarifa móvil de un mes al siguiente.
Visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Pópulos, internet más personas.
Hola, soy Elena.
Yo, Vanessa.
Yo, Nuria.
Yo, Aitor.
Yo, María.
Yo, Zarana.
Yo, Gina.
Y yo, África.
Y te esperamos estas Navidades en McDonald's Villarreal, Onda, Burriana y Castellón. Disfruta de estas Navidades con tu familia y amigos en McDonald's.
¡Feliz Navidad!
En el cielo se alquilan barcones para un casamiento que se va.
I ara li donem la benvinguda a Pepe Montagut. Recordem que ell és el president d'AIDAN, de l'Associació Independent de Llauradors de Nules. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Vostès ahir van tindre una reunió en el secretari autonòmic, en Javier Bertomeu. Ell és el secretari autonòmic de la Conselleria d'Agricultura, és així, no?
Sí, efectivament, la teníem pel dia 11, no va poder ser perquè no podíem acudir a aquestes hores, uh-huh. I la vam celebrar ahir. Ahir de matí vam estar parlant ell, que per cert, se va allargar més del que pensava, que vam estar més d'hora i mitja parlant en ell. Algo que és raro, perquè normalment als 20 o 25 minuts ja te tiren fora.
A lo millor és que tenien ganes d'escoltar-los, és bueno, a dir...
Jo pense que allí vam dir dues coses que possiblement no hagin sentit fins ara. Referent a la Pinyola, concretament jo el primer que li vaig preguntar és, escolta, ells publicat en els diaris de que pareix ser cert que estan avançant en un tipus de, no sé, de documentació o d'accions que van a fer i tal. Pràcticament el que m'ho explicaran és res. L'únic que se centra de moment és el tema de les varietats híbrides i el que és l'emmallat en els arbres. La primera que li vam dir, nosaltres li vam dir, completament li vam dir, mire, en la plana baixa no volem colmenes. No volem colmenes. Colmenes no en volem. No sé com, de la forma de dir, de cap de les maneres anem a acceptar nosaltres que ens fiquen colmenes enmig dels clementins.
És a dir, vostè el recibís el secretari autonòmic i el primer que li diu és...
No, que no volem saber res de colmenes, que ho tinguem ben clar.
Ni arribem a un acuerdo...
No. Ahí no hi ha possibilitat...
Un punt intermig...
No n'hi ha ninguna possibilitat d'acuerdo. Per una raó molt senzilla, perquè nosaltres ens va perjudicar. Entonces, anem a parlar dels temes que efectivament han eixit damunt de la taula. A veure... El que estan parlant vostès de les varietats híbrides que no polinisen, han d'anar per plantons buscar la varietat híbrida que vulga l'agricultor o que millor vagi al mercat. Si no saben encara quin tipus de varietats híbrides que n'hi ha, què van a anar? A les varietats que protegides, que se paguen royalties, si no donen llicències. I a veure, si vostès compra un plantó d'una varietat híbrida i es diu, o plantons, i es diuen que ho planten, pues mire, menos de 4 o 5 anys no va encontrar ninguna solució. Però, a més, en aquest cas, què tindrien que fer? Quants agricultors tindrien que plantar les varietats híbrides? Quins tindrien que plantar? El primer que n'hi ha és una cosa que se diu llibertat. I llibertat d'elecció, la varietat que a mi me dona la gana plantar. I això ens va donar la raó. Diu, no, això sí que és veritat, no podem limitar la llibertat dels agricultors d'elegir la varietat que volien.
Sobretot si està dins de la seva terra, és a dir, l'empresari és el que decidís quin tipus de producte vol tocar.
Exactament. Per tant, el del tema de varietats híbrides, sí, poden pensar vostès per pel dia d'ací 100 anys, ja per dir-ho així, d'una forma clara. Ahí no n'hi ha solució en el tema de varietats híbrides. Després, si anem al tema de lo que és el mallat, pues muy bien. Quins arbres tenim que emmallar? Els que ara està produint polinització o tenim que emmallar els clementins? Qui paga el cost així? Perquè l'agricultor no pot, ni vol, ni té tampoc l'obligació de tapar els seus arbres.
L'emmallat perjudicaria a la collita? És a dir, un arbre emmallat patís mals?
A veure, l'arbre emmallat normalment és com si el tancaris dins d'una esfera que, bueno... transpira igual tot normalment, però clar, les abelles no van en la nonada de les abelles perquè no poden arribar allí, pues, no se produeix aquesta polinització cruzada entre les abelles.
Però imagines que la conselleria diguera val, vaig a sufragar aquests gastos i
no,
hauria...
pot, no pot, no pot, no pot, no pot. Què va a sufragar? A veure, qui va... perquè també hi ha una altra cosa que te comentaré també, que ahir sí que va reconèixer que menys mal que és la primera vegada que des de conselleria s'estan preocupant per algo futur. Arribarem a aquest punt. Entonces, lo del mallat, descartem-ho. Què mos queda? A veure, pues mos queda, en este cas, i bueno, pues no mos queda res. Ah, no mos queda res. No, perdona, senyor secretari, en fin, sí que mos queda algo. Primer, que han de pensar vostès que la Nadorcot d'ací 6 anys li s'acaba la protecció.
Sí.
I vostè no podrà impedir, ni ningú podrà impedir, que l'agricultor que considere que va traure més rendiment empelte de l'anar d'orcot. I això sí que produeix una polinització tremenda. Què faran? Prohibir-la? No poden prohibir-la. Ell va reconèixer que efectivament ells no poden prohibir a un agricultor que llegisca la varietat que vulguin. Dic, i vostès han estudiat algun tipus de norma o algo que puga solucionar este tema, perquè anem a encontrar-nos en un grandíssim problema. Dic, perquè així, mira, el que li diuen la Unió i el que li diuen Nava, ells només van defendre l'apicultura, perquè tenen els seus suficients afiliats d'apicultor, però així no tenen pràcticament res. Entonces, importa-li un poc que se polinitza o no se polinitza, per més que diguin el contrari. Per tant, què mos queda? Pues mire, escolta, agarremos a lo que diu, en este cas, la llei. Quien perjudica, paga. No és això? I llavors me diu, home, això què significa? Dic, pues mira, significa una cosa molt senzilla. Vostès sí que poden establir un decret per el qual, si un perjudica a un altre tant, pues, efectivament, té que pagar perquè està perduint un perjuí mentre l'altre se beneficia. És molt senzill. Tenim 6 anys per davant. El 2026 ja es començaran a empeltar l'anar d'orcot. Tenim un poc de temps. Jo sí que li aconsejo en aquest sentit. I si vol, li ho farem en permís d'uniforme, ho va acceptar, i anem a fer-li un informe sobre aquest tema. Llibereu alguns inspectors, que no fa falta que vagin parcel·la per parcel·la, que agarren termes, que agarren termes, partides, que vagin allí mirant, 70 taronges, vegin espinals que poden tindre. Això ja per l'any que ve. Per d'ací 2 anys el mateix, ara 3 anys el mateix. Vostè d'ací, quan arriba a acabar la protecció de l'anar d'orcot, s'encontrarà que té ja un estudi fet estadístic de quines són les zones que estan produint pinyol, quin tipus de pinyol no produeixen. La majoria no van a produir pinyol. Home, és que un any se produeix pinyol. Bueno, un any és que és un any anormal en aquest sentit. Per una raó, degut a la menor collita, un arbre, quan té menor collita, sempre fa floracions de distintes, més adelantades i més atrasades. Pot ser que algun tipus de floració més atrasada s'hagi solapat en algun tipus de varietat que hagi polinitzat. Però això no és la no tònica general. Això és, i normalment també tenia una altra cosa. Dic, és que inclús hi ha colmenes amagades per dins d'alguns horts, llavors això també produeix. Perquè, clar, a l'haver menys flor, pues les abelles encara van a puestos encara on hi ha més flor.
Claro.
I, per tant, ho tenen molt senzill. Quan arriben a voler ameltar, la primera que tenen a fer vostès és publicitar la norma. Senyores, el qui perjudica paga. Per tant, aquell senyor que vaja a empeltar anar d'orcot, que sàpiga que tenim un estudi fet de el percentatge de pinyol que n'hi ha ahir, que normalment en tota la plana baixa no n'hi ha horts pràcticament en pinyol, i quan vostè empelte la varietat, l'anar d'orcot, lògicament produirà pinyols. Entonces, claro, els veïns se queixaran. Quin és el perjuí que va produir-los? 2.000 euros per fàneca, per hectàrea, 3.000, 10.000, 15.000. Vostè que ha empeltat la norcota, que pagar-la. Ah, no, sí, home, sí, vostè està perjudicant a uns altres per ficar una varietat que polinitza. I és que volien ficar colmenes, que les fiquen. Que les fiquen. Però quan fiquen les colmenes i n'hi hagi pinyol, que sàpien que aquestes colmenes han col·locat en un ràdio d'acció el perjuí que paguen els colmenes, els paguen els apicultors. Ja veurem. Entonces, el que sigui més guapo, pues, com ho diu el refrán valencià, el més xulo, pitaor, no?
Sí.
Per tant, que sàpien tant els apicultors com els que van empeltar la possible varietat anar d'orcot quan s'allibere, que se van encontrar en un problema, perquè vostès l'únic que tindran serà un decret dient que el que perjudica paga. Claro, aquest tema se va quedar sorprès perquè per lo menys no l'ha plantejat ningú. Entonces, vam estar parlant i comentant quins són els aspectes, perquè, claro, i diu, jo no puc ficar ahí inspector, però no fa falta que es fiqui tot l'any. Simplement, una vegada se produís la taronja i ja tingui un tamanyet, que jo passejar un arbre, quan vaig a veure si té una plaga, jo no me'l passeja arbre per arbre. Jo entre per una zona, me'n vaig pagar l'esquerra, pagar la dreta, pagar allà, pegue així, i en 3 o 4 minuts jo mira l'ordre, ja, que els pictors fan igual, agarren, se van de curves, de forma, és a dir, poden perfectament traure un estudi que reflegi en molta fiabilitat, efectivament, si això produeix, si n'hi ha pinyoles, si això no n'hi ha. i després, quan vinga el segon, que els apicultors vulguin ficar colmenes o que els que vulguin empeltar l'Anna d'Orcot, pues que sàpiguen que se van a encontrar que si produeixen eixer perjuí els agricultors del costat, tenen que pagar.
Cada un que assumis que les seues conseqüències, no?
Exactament.
Entonces, se va parlar de donar ajuda a, sí, als apicultors. Perdona,
el que passa és que entonces vam quedar en que nosaltres li faríem un informe. I diu, pues fem un informe. Sí, sí, no, nosaltres li farem. Li farem, li explicarem tot el tema, el tenim molt clar, nosaltres, iniciatius, i quan el tinguem ja, li pegarem una trucada per telèfon, vol que mos digam i li explique o li ho enviem, en fi, així no vam quedar.
És a dir, els va escoltar?
Sí, 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 es va escoltar, i a més, aquesta idea...
I està oberta a recibir aquest informe.
És que el tema de la d'Orcot, que fins ara no s'ha parlat ni s'ha dit públicament, ni ho ha dit ningú, i jo ja fa temps, en la nostra associació, ja fa temps que anem dient-ho, i és que m'agradaria veure un debat, a veure què fem quan s'acabi la protecció. Fins ara no s'havia comentat res absolutament, però sí que me diu ells que diu que en l'interior de la conselleria, des que van assumir la conselleria, ells són conscients que se pot produir un gran problema quan acabi la protecció de l'Anna d'Orcot per la gran polinització que fa esta varietat.
En este cas, seria dins de la legislatura actual, perquè seria en el 2026.
A veure, clar, clar, clar.
Per tant, que... el problema se'l trobarien ells. Sabe què passa? Saps què passa, Pepe? Que els, pareix que els polítics passen i no tinguen després la conseqüència de les decisions que han pres.
A més que lo que,
si
lo
no
que...
els toca el problema d'ells en la seva legislatura, clar.
Bueno, és que ells polítics s'equivoquen totalment. Uno de fer un projecte, per veure, jo si 4 anys vaig a solucionar els problemes dels 4 anys i el que vinga darrere que s'apanya, no? Però, val més que no se fiquen política, vaig a ser a casa.
Sí que havien parlat d'ajudar els apicultors, de posar ajudes per als apicultors.
No, els apicultors, per lo vist, pareixer ser... per lo que va, nosaltres no li vam preguntar si al cap el que passa en l'apicultura tampoc ens interessa en aquest sentit, pareix ser que els apicultors antes tenien moltes ajudes, entonces en aquest temps que van tindre moltes ajudes ells van multiplicar colmenes. Bé, no sé si jo serà veritat o mentira, però és que ara pareix ser que no tenen aquest tipus d'ajudes. A més, la diferència que n'hi ha també en esta conselleria de les anteriors te la diré molt clara, és que quan primer, que en l'anterior consellera Isaura Navarro, ni en siquiera la Mireia Moya, nosaltres no hem pogut parlar mai amb ells. Ells han enviat escrits i demanen visites i entrevistes i no hi ha hagut forma de parlar amb ells ni res, ni comentar-los, inclús dins del que és l'escrit, ni comentar amb el punt que volíem tractar i parlar i no ens han contestat mai. En
i li proposaven solucions?
No, l'única solució d'ells era l'ecologia. És l'única solució que ens traien aquestes dues persones.
Van parlar de fertilització?
Sí que van parlar de fertilització. Que, i vam parlar del tema de fertilització perquè és un problema que també anem a tindre, perquè l'Europa, de la forma que va retallar tant els fitosanitaris...
Clar, més que de fertilització, de fertilitzants.
De fertilitzants.
Vam parlar...
Ahí sí que te puc
o dir, de pesticides.
Ahí sí que te puc dir jo... vosaltres tenim a l'associació una persona que és membre de la Junta. És una persona que li agrada molt el camp. Li agrada molt fer experiments, revisar a sol, investigar. Ell totes les setmanes se'n va, ell i algun amic i això. I este va comentar algo que jo tenia conegut d'oïdes, però jo sabia que ell en el cabet que té el cabet molt despejat, i va dir, va parlar de la fertilització regenerativa. Que per cert, li va caure molt interessant al secretari. És un tipus de fertilització, te diré per lo que vam estar comentant allí, jo no ho conec a fondo ni mucho menos, però per lo que jo estava a parlar jo vaig comprendre perfectament per on anava el tema. Se tracta de que, per exemple, el que avui se fertilitza per mig de les societats, perquè se dona una fertilització bàsica i, a més, no se té en compte que n'hi ha taronges més primerenques i taronges més tardanes. Hi ha, per exemple, pues, palències que ixen a madurar pues, el mes de maig i n'hi ha taronges com pot ser la Clement Ruí, que el mes de setembre i el mes d'octubre ja estan. Entonces, aquesta fertilització bàsica, per tots igual, pues, perjudica la diferència de taronges. Entonces, la base està en que cada propietari abona el seu hort. Diu, bueno, i com és possible que s'abona el seu hort? Diu, mira, les societats que tiren aigua limpia. Això és algo que costarà que l'agricultor comprenga perfectament, perquè, clar, el primer que pensa un agricultor, i jo el primer que vaig pensar, dic, escolta, però això ens va costar més diners. Diu, sí, però és que compensa perfectament, perquè el que és la fertilització ens va costar moltíssim menys del que ara costa. Per tant, no és que te compensa, ens queda amunt, encara te dona avantatge el que estic jo dient. O sigui, automàticament, ahir li va dir el conseller, escolta, doncs fem un informe. Dic, jo també li vaig dir, anem a fer un informe i traure matemàtiques per dir-li a l'agricultor, mira, aquest tipus de fertilització te va solucionar els problemes de fertilització dels arbres, perquè cada arbre, cada collita que fa, o sigui, cada producció que fa un hort necessita el suficient fertilitzant per aguantar aquesta collita. Si tu li dones menys fertilització, menys collita. Si tu li dones més, més collita. En el sentit de que l'aliment està alimentat i ell replega i aprofita tota l'ajuda que té en els abonos i en fi, en la fertilització. Entonces, el que se trata és, per exemple, de la mateixa forma que se fa un tanque pulveritzar, pues, s'enganxa el tanque, el producte ficat, s'enganxa les gomes, se tira i se fertilitza. Que conforme parlava, allí, se parlava de en 4 o 5 vegades a l'any és més que suficient. Ho dic jo d'una forma molt cautelosa, perquè, clar, fa falta estudi, fer l'estudi, efectivament. Sobretot, el radica principalment que aquest tipus de fertilització regenerativa té que replicar molt definit cada material, cada matèria prima o cada producte, cada mineral que necessita l'arbre. És a dir, si necessita un 0,2, sí, no li donen un 0,10. Uh-huh. Si necessita un 0,15, tu no li dones un 0,3. Vull dir, que la fertilització siga compensable,
personalitzada,
en les,
i ja està.
Exactament, en les necessitats de l'arbre, en les necessitats de la zona. T'encontraràs una zona millor que necessitarà, clar, més aliments perquè està més...
Per la composició de la terra o per el tipus d'agricultura que ha tingut.
Entonces, això, si ens van explicar, ens va explicar ell allí, uh-huh, és resulta moltíssim més barat que els abonos químics i també com els abonos orgànics. Què passa? Que això ens compensa el que tingues més gasto, en el sentit de que, claro, tu tindràs que manar el teu tanque o tindràs que llogar a la cooperativa o a la casa d'insecticides que tingues, dir, mira, col·loca'm este tanque i tal, vagin allí, xofen les gobes, i clar, això resulta més costós que si te fiquen l'abono des de la matriz. Ara, conforme estan fent les societats, i això se repartir l'abono per tot el terme. Entonces, la diferència de cost entre una cosa que és molt més barata i una altra que és més cara s'ha de veure efectivament que siga viable per fer això.
Home, a lo millor sí compensa en el sentit de que les collites són millors. Anem a veure.
Perquè li dones a l'arbre el que necessita cada hort i cada zona i cada piso, cada terreno.
I s'evitaria o s'estalviraria en fertilitzants
químics
a nivell global?
Pues possiblement, conforme ell m'explica, sí. Possiblement, sí. Perquè el que se tracta és de regenerar. Uh-huh. A veure, el fem, quan nosaltres tirem el fem,
claro,
el fem no alimenta per si, sinó que el fem produeix bactèries, que aquestes bactèries pues, desenvolupen, uh-huh, el fertilitzant que necessita. Ajuda, perquè allà hi ha que ho transforma i tal. I, claro, en aquest cas, conforme parlem, primer que els abonats químics ja no fan falta.
Claro.
El que fa falta és encontrar la fórmula que ell la té quasi confeccionant, este sentit, perquè a més ell està provant, este amic meu, que és molt bona persona. Està allà en l'associació i jo m'alegre molt de tindre allí perquè és un cabet molt despejat i sobretot en aquestes coses te parla molt clar. Ell està ja segurament provant en alguns altres.
Però està molt bé que ho trasladen a la conselleria.
Sí, perquè és possiblement algo que mos podríem evitar tindre després, que si mos eliminen fertilitzants i no tenim altra opció, que no mos passe el que mos ha passat en un any en la comunitat de regals de Nules i Mascarell. Uh-huh. O sigui que no, ja ha passat també així en Villarreal, ja ha passat també en les Alqueries i en moltes zones. Avui vas tu per el terme i veus arbres que, la veritat, jo no he vist mai el terme tan desfet, era un color opaco, un color lleig.
Tan maltractat.
Sí, exactament, exactament. Entonces, això ens ho evitaríem, perquè nosaltres tenim un gran problema en la comunitat regants ara d'allí de Nules. Després demà tenim una assemblea i serà una assemblea complicada.
Dura.
Exacte, dura. Però això és algo que és responsable la mateixa Junta de Govern de la comunitat regants, perquè, lògicament, el tècnic és el que dona la informació, el que s'ha de tirar, però ells tenen que vigilar que efectivament és efectiu.
Això funcione com toca, clar.
I nosaltres va ser així en la ràdio quan vam donar el primer avís de que, ojo, algo està passant en el terme que està ficant-se molt groc perquè no deu de recibir la suficient fertilització i està ficant-se groc. Claro, a partir d'ahí ja se van a començar els agricultors a soltar-se i dir, no, a mi també em passa i jo també ho veig. I
clar, tal. Clar, clar, clar.
I quins eren els que no ho tenien? Pues aquells que havien abonat en el mes de març o havien tirat abono el mes d'abril. Claro, havien aportat l'abono que per la
el nutrient que li faltava.
Entonces, aquest tipus d'abonat, de fertilització, que estem plantejant, ell s'ha compromès a fer un informe, l'ajudarà en aquest sentit, i li trasladarem a conselleria. Quan es tinguem fets els dos, tant el del tema de la pinyola com el tema este, demanarem una visita a la conselleria, es trasladarem l'informe i que ells ho estudien.
Suposo que del cotonet també van parlar, perquè clar, el cotonet està ahí, eh?
Sí, el cotonet. El cotonet està ahí i és algo que ens preocupa a tots, perquè encara que estiguem en el mes de desembre, el cotonet es comença a aparèixer en el mes de febrer. De moment, com aquell que diu, toquem madera i esperem que no se fique en la situació que se va ficar fa uns 3 o 4 anys. Però el que sí que li van dir és que avui no tenim mitjos per defendre-nos contra el cotonet. Perquè, ojo, que no me diguen a mi que lo que els depredadors que s'han soltat o els parasitoides que s'han soltat, mire, això és impossible que hagi arribat.
Vostè diu que no mos veiem com fa 2 o 3 anys i durant estos 2 o 3 anys posteriors, què els ha protegit?
Vosaltres ja teníem primer el clorpirifos i després el metilclorpirifos. I després, fa 2 anys...
Quan la prohibixen, quan prolifera...
Les vegades que nosaltres hem peleat... Hem estat un any i mig peleant en tots els escrits i argumentant. Tots els escrits que ens enviava, nosaltres enviàvem a conselleria o al ministeri i ens contestaven, nosaltres argumentant que el que ells ens diuen era impossible, que no eren eficaços. A més, en proves i, a més, en aportació de documents de cooperatives agrícoles, de cases d'insecticides, efectivament, que tots reconeixien que l'eficàcia màxima en aquells productes era màxima a un 50%. Què ha ocorrit enguany? Pues jo no he vist ningun informe de conselleria ni ningun informe de Líbia per dir, bueno, per quin motiu enguany la plaga ha tingut tan poqueta incidència?
Ara li pregunte, vostè per què creu?
Jo, nosaltres ens ho hem preguntat molt. El primer que jo he detectat és dir, bueno, no ha tingut incidència, però és que formigues n'han hagut moltíssim més menys que n'hi ha. Antes ficaves la mà en un taronger i automàticament s'omplien-se ja de formigues. Ara no veus, no han vist quasi formigues. I la formiga és el principal transmissor del cotonet, del de l'arbre. Pot haver ocorrit que per un hàgip per bé, que han tretat algun producte o algo, o el tipus d'abono que ha afectat a les formigues, és que nosaltres no som investigadors.
La climatologia ha sigut igual que tots els anys?
La climatologia jo la conec molts anys. Jo he conegut calor en desembre, tindre una vieja màniga en camisa i avant, celebrar en camisa i avant, és a dir, perquè tenies una calor tremenda, un mes de gener tremendo de calor, que els arbres estaven moent, i el més perillós que ocorria entonces és que ixa fruta que se cull quan l'arbre està movent és molt perillosa perquè no té la consistència que té una fruta que està quan l'arbre està dormit. Entonces, jo me recorde, no puc dir-te els anys que ven, però nosaltres entonces estem treballant en taronja, germans, jo i meus germans estem treballant en taronja. I una de les coses que van donar precisament és que dir, bueno, es pot suplir que la fruta, mos diguin que ha arribat en un 10% podrida o en un 5%, que n'hi ha vagó que el torren perquè és quasi tot podrit. El primer que ja vam fer, que ho vaig fer, va dir, s'ha acabat de protegir els vagons o els camions en cartó contra el fred. Fora. Evitar. Entonces ja no es van protegir. Durant 15 dies o 20 dies, jo crec que no se va salvar ningú comerç, ni una cooperativa de que li arribara algun envio al mercat en podrit. Per què era? Estava movent, n'hi havia mogudes, mogudes completament en el mes de gener, en tots els arbres mogudes, claro, al moure l'arbre, la taronja també, o sigui, la taronja és un ser viu. Uh-huh. La faceta que passa la taronja és, tu cullis una taronja, la fiques en el caixó i la dus a l'almacén, la fiques a la cama, sí. O sigui, la taronja ahí se queda com dormida. Però en quan tu la tires a la màquina per treballar-la, la taronja el procés reviva, torna a reviure. Entonces, cada dia que passa, després de que l'has menjat per segon vegà, és més perillós que si tu la tens parar. O sigui, la taronja, ahir que és com si despertara i entonces avança més en la seva vida, en la seva
maduració.
Entonces és més fàcil que podrisca, que arriben males condicions si tu esperes molt. Per això quan sempre em dic que la taronja el millor que podria ser és la culls, la tens 4 o 5 dies perquè se porgui un poc i pues enviar-la, que és conforme millor a plegar al mercat. Si tu la deixes a l'almacén un X temps, la tindràs dormida. Anirà podrint-se alguna, millor que està punxada o alguna cosa. Però en quan tu tires la taronja a les màquines i es comences el procés de selecció, de ficar les pastilles,
sí,
la taronja es comença, és com si tornara a recuperar la vida,
sí.
I ahí entonces té la vida molt més curta. Bueno, claro, això ho han viscut en gener, han viscut la calor en desembre, han viscut gelades en final de març, jo les he viscut, és a mi que no me parlen de canvi climàtic, a mi no me diguen a tonteries d'estes perquè el canvi climàtic estan parlant-nos de fa 5 milions d'anys i resulta que d'ací un mes no saben dir-nos quin temps farà.
Però el fet de que el cotonet no hagi tingut tanta presència ha tingut que veure en la menor presència de les formigues.
Això i papilàvement. Això és algo...
no ha tingut que veure res en el temps, en l'horatge.
Ja t'he dit
que cada any és d'una manera.
Que jo no sóc investigador, però que el fet de que la formiga no aparega significa que el cotonet no té el transmissor que li puja dalt dels arbres i el més felicita. Si tu vas a un poble o un altre i tens un cotxe, vas més ràpid, però si tens que anar a peu, pues vas, però arribes més tard.
Però cert que enguany ha hagut menys formiga, eh?
Menys formiga no, però moltíssima menys. Moltíssima menys.
Sempre traiem algo bo, eh? D'estes entrevistes.
Lo que passa és el que jo tiro en falta. És dir, a veure, no vulguin investigar varietats, a veure quina és la millor varietat del món, ¿vale? Me pareix molt bé que investiguin vostè quin tipus de varietats poden treballar. Però, per exemple, l'altre dia vaig estar llegint el tema de les varietats. En el grup de mandarines hi ha més de 400 varietats distintes. Escolta, que el mercat, quan jo arribo al mercat a consum o al supermercat, al este Correfour o a Mercadona, jo només veig ahí un basquet o dos de clementines de llevant. No n'hi ha tantes varietats que n'hi ha allà, també n'hi ha una. Totes mesclades, per culpa de vostès.
Totes mesclades.
Sí, senyor. Per culpa
sí, senyor,
de
totes no mesclades.
Perquè no se saben respectar. Perquè tu mires les pomes, i tu mires les pomes i veus la poma Pigladi, que està
sí,
en un
senyor.
Basquet. Tu mires la Delicius, que està en altre basquet. Tu mires la Royal Gala, que està en altre basquet. Tu mires la Golden, que està en altre basquet. A mi, per l'amor de Déu, hi ha 7, 8 o 10 basquets diferents, que totes les millors...
I per què no passa la taronja?
Pues perquè no s'han fet respectar. La taronja, jo què sé, que l'han agarrat com una... A veure, com un producte ja... Com la sardina, que com la butta tant, pues no té valor. O sigui, no sé si és que ha sigut això. És el mateix que passa amb la taronja. La taronja, tres quartos de l'abismo. N'hi ha moltíssimes varietats de taronja. Però tu veus allí, en l'època de... A més, que no lleven ni els lletreros, que això és una altra qüestió. O sigui, que tu veus, per exemple, València en la tren que està ficant navelines, o veus tu Clementina Nuglera que està ficant Villa, o estàs tu parlant d'altra varietat i fica Orri.
Pues tenim que donar-los un toc d'atenció, és a dir, respecteu-nos perquè nosaltres, la gent, la que està pendent de que isquen els cítrics com toca, sí que ens respectem entre nosaltres, no, Pepe?
Mira, el querer ser ignorante també conlleva la pena. I per desgràcia, en la situació que estem pues no han sabut ni defendre el mercat, no han sabut ni siquiera defendre el sector, i el que més pot ocorrir és que d'ací pues ja no te pare molts anys. Qui quedarà així? Perquè ara, per exemple, tu hauràs sentit anomenar lo del capital riesgo, que se va allí en un puesto de mercat d'abastos de l'altre de la mañana, tanca totes les parades i tot això.
I s'acabó. Pepe, no mos queda més temps. I mira que tenim coses sempre que parlar.
Sí, només vull comentar una cosa. És el tema de que li van demanar a la conselleria que ens facilitara la documentació de quina forma podríem l'Associació d'Agricultors de Nules, en la Càmera Agrària, allà on tenim l'oficina, que se tramitara la PAC, els agricultors, si no tingueren que anar ni a la Vall ni a Villarreal.
Agilitzar les coses. Pues Pepe Montagut, president d'AIDAN, gràcies per haver estat així.
Bon dia a tots.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos y todos los martes promoción de 2 cervezas y una tapa a elegir. Y desde hoy y hasta el 25 de diciembre tendrás un número para el sorteo de una cesta navideña. La Moderna, café, tapes y copes. Nos encontrarás en Carrer Pere Gil 1 de Villarreal.
A Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Villarreal.
La magia de la Navidad ya ha llegado a Onda. Ven y disfruta de una programación navideña de lo más completa. Encendido de luces, un árbol de Navidad único realizado con piezas de cerámica, espectáculos infantiles, las mejores orquestas para Nochebuena y la Noche de Reyes, un gran festival de DJs en Nochevieja, las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos y muchas actividades más para disfrutar en familia. Consulta toda la programación en onda.es. Onda, tanto a tan poco.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Estas navidades haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo a pollos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas, con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou, en la calle Piedad 52 de Villarreal. ¡Felices fiestas!
En tràmits de comunitats estem de celebració. Volem agrair a tots els que, durant aquests 25 anys, han confiat en nosaltres i han fet possible el nostre somni. Moltíssimes gràcies. Bon Nadal.
25 aniversari, fum, fum, fum.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Hoy puede...
de ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Navidad en Oropesa del Mar. Ven a disfrutar de estas fiestas con muchísimas actividades desde el 15 de diciembre hasta el 6 de enero. Contaremos con espectáculos, conciertos, actuaciones, tardeos, cine, talleres infantiles y muchas cosas más. El sábado 23 será la llegada de Papá Noel al puerto deportivo, donde se repartirá chocolate caliente. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Nadal amb sabor local. Gaudís aquestes festes amb lo millor de la nostra terra. Submergis-te en la tradició i deleita els teus sentits amb els exquisits productes locals de Castelló Ruta de Sabor. Aquest desembre descobrís l'autèntic sabor nadalenc. Diputació de Castelló. castellonrutadesabor.es.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Vila-real, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Serendip, del Grupo Jesuncer, es tu tienda de telefonía en Vila-real. Serendip te invita a visitarnos y descubrir accesorios, tarifas y teléfonos, todos sin necesidad de permanencias. Serendip te personaliza tus fundas con las imágenes de tus seres más queridos. Serendip regala telefonía en Avenida Francisco Tárrega 9 de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Campus de Nadal del Vila-real Club de Futbol. Per a jugadors i jugadores de 4 a 10 anys. Millora les teues habilitats de la mà de tècnics del submarí i gaudís amb un munt d'activitats. Tria el teu torn, del 27 al 29 de desembre o del 2 al 4 de gener. O bé, apunta dels dos. Campus de Nadal del Vila-real Club de Futbol. Informació i inscripcions en campusitorneos.villarrealcf.es o en el telèfon del club 964-500-250.
Miren, i Compromís per Borriana denuncia que el Partit Popular i Vox, que estan actualment governant, eliminen el projecte de renaturalització de l'Arenal. Tenim al telèfon el regidor de la formació, Granel. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Vostè, a més diu que han perdut mig milió d'euros d'ajudes europees i que van a construir una zona privilegiada per a la gent de Borriana.
Pues sí, efectivament, el projecte de l'Arenal, un projecte bàsic que estava acabat, no? I que hi havia un projecte ja d'una primera fase, no? En el que estava tot, pues anava tot a càrrec de fons europeus, en este cas en Sosfeder, no? Que li van considerar l'Ajuntament de Borriana, pues en este cas si aquest projecte no és un projecte d'un milió d'euros i per tant, pues això 5-6.000 euros, no? Que li tocaven a la part europea a posar, pues Borriana s'ha perdut totalment, val? Pues perquè la decisió del nou govern de PP i Vox a Borriana va ser només entrar al govern pues tirar enrere el projecte de, com has dit, naturalització de l'Arenal, que el que pretenia era pues, que aquesta zona, que pues, la gent de les comarques de Castelló la pot conèixer, no? És una zona privilegiada pues el que tocava era pues urbanitzar-la realment, però per a que fora una zona naturalitzada, que tinguera pues serveis d'oci, que la gent poguera estar, que se poguera tindre mitja unió entre el factor ambiental i el factor social. I pensàvem que era importantíssim i ara mateixa pues s'ha decidit a través d'una modificació del pla general que aquesta zona tinga una part hotelera, que el que farà serà pues eliminar aquesta imatge, aquest skyline que tenia Borriana en la seva platja de l'Arenal.
Vostè parla d'una enquesta que van fer i que va deixar clar que en l'Arenal volien que siguera tal qual, no? Que estiguera lliure.
Correcte. En el pla que he mencionat abans, que era el projecte bàsic, en aquest projecte se va fer una enquesta, se va fer un procés de participació, ¿vale? En què també se van fer diverses taules informatives per tot el municipi, en la que la gent podia arribar i participar, ¿no? De les idees, dels usos que se li podien donar a l'Arenal, i el que la gent va deixar molt clar en aquestes més de 550 enquestes que se van fer és que la gent no volia ninguna construcció allí, no volia ningú hotel allí, sinó que el que volien eren pues, tindre serveis per a poder estar tot el dia allí, com podia ser un amfiteatre a l'aire lliure, com podien ser zones esportives, com podien ser zones verdes, i això és el que ara pues, el govern de Pepe i Vox han decidit tirar-ho enrere, eliminar-lo, fer perdre aquests diners a la gent de Borriana i ara pues, iniciar un altre procés en aquesta modificació del pla general, que el que volen és, com s'ha dit abans, destinar part i sol a fer hotels i altres construccions.
En aquest cas, la nota de premsa deia que només serà un 10% del terreny, és a dir, que el 90% seguirà intacte.
Sí, estem parlant d'aquest 10% que seria de places hoteleres, després hi ha un altre X% que també estarà destinat per edificacions, que diuen que serà d'oci i de més, val? Però el que nosaltres pretenem, i ja hem dit, és que n'hi ha sol suficient en la zona marítima per a que se pogueren construir aquestes zones hoteleres, val? Perquè sí que existís sol en què se poden construir hotels, i que aquesta zona quede totalment lliure, perquè és el que la gent de Borriana sempre ha volgut i en aquesta última enquesta que se va fer va voler, no? L'alcalde en el seu moment, quan se li va parlar d'aquesta enquesta, ell se va referir a que, bueno, l'enquesta s'ha fet en maig i ha guanyat que si és que no té... Bueno, veurem realment, no? Si al final quan la gent veu ahí, veig ahí, que sempre ha vist, no? Que des d'ahí se pot veure la platja, que davant n'hi ha que unes construccions que vegin que no se pot veure la platja com se veia abans, i això al futur ho dirà.
En fin, i si endavant, tenen majoria, està decidit, és més, ho han traslladat i tot fins a que ho donem, ho fem públic la premsa. Esperaven vostès que feren este... que prenguin aquesta decisió?
Nosaltres el que no esperàvem és que perguessin aquests diners d'Europa, la veritat, perquè només arribar va ser una decisió perquè el projecte estava fet i només se tenia que licitar les obres, ¿vale? La decisió que s'ha de prendre des del govern de dreta és que pues, no se licitava el projecte d'obra i, per tant, pues, se tirava a terra tot el projecte existent. I això ha sigut la llàstima, no? Que un projecte que la veritat és que havia sigut alabat, no? Per altres administracions, perquè suposava la recuperació, a més, de dunes en la zona de l'Arenal, no? El que recuperava també moltes de les zones humides que n'hi havia en l'Arenal, perquè s'havia fet un estudi històric del que havia estat per l'Arenal abans, pues se perd perquè al final pues preval el... com s'ha dit des del govern de la dreta, no? I l'explotació del sector turístic, que nosaltres pensem que se pot explotar, i com ho hem explicat més vegades, se pot explotar perfectament, però que no n'hi hagi ninguna construcció ni se sona.
Sí, en aquest cas el que argumenten és que no hi ha massa llocs per a atraure turisme i fins i tot per a que la gent tinga puestos a on pernotar, és a dir, no hi ha llocs a Borriana. On... Això és el que argumenten.
Correcte, correcte. Sí, en això puc estar d'acord, val? No hi ha una oferta hotelera, però abans de tenir aquesta oferta hotelera, com ja n'hi ha algunes cadenes d'hotels que se van posar en contacte amb Borriana, el que se va dir és primer ha d'haver un atractiu, després un atractiu, diguem, manual, i després ha d'haver, vindran els hotels, i per això mateixa, i si atractiu no pots posar-li hotels, realment, perquè els hotels el que faran serà tancar fins que arribi l'estiu i no tindré, diguem, la possibilitat de poder estar tot l'any.
Quan vostès estaven governant, tenien contemplat fer ese atractiu turístic perquè anara o perquè més gent coneguera la localitat de Borriana?
Sí, per supost, el desenvolupament de l'Arenal conforme estava programat i projectat era un atractiu turístic important, vull dir, perquè una zona que estiga davant d'una platja en la que tinga tots els serveis que abans li he enumerat i que la gent pugui estar allí, ja és un atractiu, un plus d'atractiu per a que la gent pugui vindre a la nostra ciutat. I de fet, així ens van fer saber alguna de les cadenes hoteleres que hi ha gent que busca un lloc en el que estiga tot acord en el medi ambient, que estiga tot acord en la platja, que no n'hi hagi en construccions prop, i la gent realment és la que pot ser un públic objectiu per a la població de Borrena. I ara s'ha decidit que no.
Clarament són dos postures totalment polaritzades, és a dir, cada un aposta per un tipus de turisme.
Sí, per supost, vull dir, al final, encara que ells tenen sempre un exemple que posa, no? Que al principi ells també plantejaven que el pàrquing d'autocaravanes també tenia que estar en la zona de l'Arenal, i fins i tot ells s'han donat compte i no el van a posar ahir, la idea que tenen és posar-lo en un altre lloc, val? Perquè la zona de l'Arenal és una zona molt privilegiada per a poder tindre pues, una zona de caravanes, una zona d'hotels, pensem que aquesta zona ha d'estar repartida en la gent que vulgui anar a estar allí. I ese es el problema que n'hi haurà ara. Perdó. És que ens anem a trobar allí, conforme arribem a la zona del port, ens trobarem uns hotels allí. Encara que he de dir que, bueno, és un estudi de la modificació del Pla General que va durar 2 anys, que ha d'estar també tot avalat per les administracions pertinents i que nosaltres estarem allí sempre vigilant que l'estudi que se tinga que fer i els passos que se tinguin que fer, i esperem que n'hi hagi també una participació ciutadana en aquest procés, que la gent també parle.
O sigui, que tenen l'esperança que no, que hi hagi manifestacions o no, per part de la gent?
Clar, al final el que anem a demanar també al govern és que faci aquest procés de participació, que se va realitzar en el seu moment també, en aquest últim projecte de l'Arenal, i ahir veurem realment si la gent vol tindre un hotel o no. Vull dir, això seria una opció molt clara per a que la gent pugui saber si realment ahir volen hotels, volen construcció, o realment volen tindre un lliure per a poder accedir sense ningú problema. I això sí que seria una solució molt vàlida per a que la gent, els veïns i veïnes de Borrena, puguen donar la seva opció.
Pues gràcies per haver-nos atès, Granel, regidor de l'Ajuntament de Borrena. Gràcies per haver-nos atès i haver-nos donat aquest punt de vista que vostès argumenten des de la seva forma del turisme que volen per a la localitat de Borrena.
Moltes gràcies a vosaltres.
Desde Clínica Doctor Rojo, deseamos a todos los oyentes de Radio Villarreal unas felices fiestas y un 2024 lleno de salud. Bon Nadal y feliz año nuevo.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Calzados Jade continuem posant als teus peus la moda des de fa 30 anys. Per això, volem agrair-te la teua confiança. Si vens de part de Radio Villarreal, t'emportaràs un descompte d'un 10% en la teua compra, a excepció dels models personalitzats per a esdeveniments. Disposem d'una gran selecció de calçats de les millors marques i a més les fem al teu gust per a noces i esdeveniments, amb possibilitat de parking gratuït amb les teues compres en Jade. Es trobaràs en les nostres xarxes socials o en el carrer La Sang de Crist, número 13 de Villarreal.
Agricultor. Y hasta aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Viu el Nadal al Comerç de Villarreal. Consulta la programació d'activitats en el portal del comerciant i a les xarxes. Que la màgia t'acompanye. És un missatge de l'Ajuntament de Villarreal amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Castelló. Villarreal avança en comerç.
Miren, i el Ministeri de Treball i Economia han tancat un acord per a reformar la reforma del subsidi de desocupació que avui aprova el Consell de Ministres i que contempla elevar la quantia a 570 euros, això sí, els primers 6 mesos, i a 540 els 6 següents, però també inclou una retallada gradual de la cotització per jubilació. A més, l'ajuda serà compatible amb la incorporació a una ocupació durant els primers 180 dies. Això, segons ens han explicat coneixedors d'aquesta negociació. La reforma, que era una de les fites pendents per a poder sol·licitar a Brussel·les el quart desemborsament de fons europeus per un import de 10.000 milions d'euros, s'aprova amb més d'un any de retard, no sols per l'avançament electoral, sinó també després, ja saben, no?, i s'ha disputa en el govern de coalició. Treball ha aconseguit millorar la quantia durant el primer any i mantindre-la en l'import actual de 480 euros el temps restants fins a 30 mesos de la duració. Les quanties se calculen sobre l'indicador de rentes múltiples, el que es coneix com indicador IPREM, i que el 2023 està fixat en 600 euros, però previsiblement pujarà en el 2024 de manera que els primers 6 mesos el subsidi equival al 95% de l'IPREM i els següents 6 mesos al 90% i la resta al 80%, i així anirà actualitzant-se. A més, l'ajuda s'estendrà als col·lectius que fins ara no es beneficiaven, com eixos menors de 45 anys sense càrregues familiars i els treballadors eventuals del sector agrari. Ja saben que hi ha distintes comunitats que sí que cobraven este subsidi, però hi havia uns altres que no. Bueno, pues ara sí. I recordeu que també els de menors de 45 anys sense càrregues familiars. Però també tiraven el plantejament d'economia de retallar la cotització. Claro, això ha sigut un intercanvi d'estampetes. Jubilació dels perceptors del subsidi major de 52 anys. Una rebaixa que es farà de manera gradual des de la situació actual, en la qual es cotitza el 125% de la base mínima vigent en cada moment. D'aquesta manera, els perceptors de subsidi cotitzaran el 120% de la base mínima en 2024, el 115% en el 2025, el 110% en el 26, 105 en el 27 i el 100% en el 2028. Vaja, un ball de números. Però, en fi, ja està aprovada, perquè si no, i el més important és que el que tenia que vindre de Brussel·les, que era aquest quart desemborsament de fons europeus, si no ens posaven d'acord, aquests 10.000 milions d'euros no venien cap així. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
Viu el Nadal a l'Alcora. Gaudix dels carrers il·luminats. Prova la millor gastronomia. Troba el regal que busques i deixa d'impregnar per la màgia d'aquestes festes. Pista de gel, música, cultura, esport, actes infantils i la genuïna Albà. Consulta programació en l'Alcora Punes. Junts fem Nadal. L'Alcora viva.
Les 4. Ai, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Boncata Gastrobar ya puedes reservar las cenas y comidas de empresa. Y cómo no, esos días entrañables de la Navidad para pasarlos en familia. Boncata, Avenida Mediterránea número 8. Reservas al 964-83-83-02.
Pregunte qué pasa esta noche, que nadie reposa. Miren, y tinc la portaveu de Compromís en l'Ajuntament de Villarreal, María Fajardo, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també diputada provincial per Compromís. Perquè avui tenim dos temes per a parlar. El que passa és que anem a començar pel que més ens preocupa, perquè avui hem tingut una notícia per escrit en premsa. En aquesta casa no hem rebut res, per variar. Una sentència del Tribunal Constitucional posa en risc de quebra la ciutat de Vila-real.
Efectivament, ahir se va fer públic que n'hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que el que diu és que tots aquells ajuntaments que fins a que hagi d'esta sentència podien demanar la moratòria en tots els temes urbanístics, actualment ja no ho podran fer. Els oients saben de sobra que l'Ajuntament de Vila-real, precisament si s'ha caracteritzat per alguna cosa en els últims anys, és precisament per demanar aquestes moratòries, per recórrer sentències repetidament, per tal de poder dilatar en el temps el pagament de les sentències i poder d'alguna manera seguir actuant, tot i el greu problema que tenim d'urbanisme en el nostre poble. I actualment, en esta sentència, doncs no serà possible. De fet, una de les coses que nosaltres vam demanar en eixa declaració institucional que van fer tots els partits, precisament per a demanar als pressupostos de la Generalitat Valenciana i als pressupostos generals de l'Estat, una de les coses que s'incloïa era que se mantinguera eixa moratòria. I ara, doncs amb esta sentència i sa esmena no té cap transcendència, tot i que no se va aprovar, doncs sa esmena ui per ui no tindria cap possibilitat de portar-se a terme, perquè ja li dic, una sentència del Tribunal Constitucional ha dit que això no es podrà fer.
En este cas, en Generalitat se contemplava la possibilitat de fer una pròrroga, el que passa que la sentència arriba tantes i per lo tant per als pressupostos el que sí que se o tenen idea de articular-ho d'una altra manera perquè ens doni, és dir, perquè ens doni temps o ens doni arguments per a parar aquestes sentències, no? Almenys així no aguantar l'edat des de les Corts Valencianes.
Efectivament, però ara amb esta sentència la veritat és que estem nugats de mans i peus, i precisament l'Ajuntament de Vila-real és un dels més perjudicats. Per això sí que és cert que les notícies són, que la notícia que s'ha publicat avui, com comentes, a Mediterrani, ens preocupa perquè deixa en una situació molt preocupant a l'Ajuntament de Vila-real i a les seues arques.
Ha parlat en el alcalde de Vila-real?
He parlat, però res, dos minutets, perquè mos hem vist a l'entrada
del ple.
Sí, però avui, com ha sigut dia de ple, la veritat és que no hem pogut parlar massa, i la veritat és que no s'ha fet referència a este tema. Les converses que hem tingut, no hem parlat res d'això.
Per el matí ens hem despertat tots en esta notícia en el periòdic, però a veure, jo el que pense és que algo, perquè han anat al ple de la Diputació els dos, algo hauran comentat o s'hauran emplaçat per a parlar.
La veritat és que ja li dic, no hem parlat de res d'això. A mi sí que m'agradaria saber, com ja portem plantejant des de fa molt de temps, és què suposa realment, perquè és que nosaltres veiem la notícia, ens esglaiem tots, perquè és una situació realment que ens preocupa a tots els veïns i veïnes de Vila-real, però crec que ens preocupa especialment perquè no sabem ben bé quines conseqüències té i què suposen econòmicament. Perquè, clar, el problema que tenim és que sí, sabem que hi ha sentències, sí, però no sabem ni què sumen aquestes sentències, ni quantes queden pendents per arribar, ni quantes exactament han arribat i en quins imports. Ahir es parla, si no recorde malament, en unes declaracions de l'alcalde de 45 milions d'euros d'estalvi, i nosaltres això no ho sabem, són paraules d'ell i ja
sí,
està, però jo no he vist documentació, perquè recórrer qualsevol sentència que se tinga que recórrer porta a banda d'un termini ampliat al tema de la resolució, també porta una despesa. Això és així. Quan un presenta un recurs, porta una despesa jurídica que va acompanyant aquest procés. Si s'han estalviat 45 milions d'euros, és fantàstic. Però quan ha suposat aquesta despesa, és a dir, quina és la suma de la despesa de tots els recursos que s'han presentat i l'estalvi? És a dir, aquests 45 milions fan referència a la resta del que ens anava a costar més les despeses jurídiques resulten aquests 45 milions d'estalvi? O els 45 milions d'estalvi és, a grosso modo, el que s'ha ahorrat en el que és el que se'ns havia condemnat i que finalment no paguem? Perquè, clar, ahí el que n'hi ha que fer és precisament ixa operació matemàtica.
Sí, a veure, encara que és que foren, no foren 40, sí, foren menys, evidentment, si hi ha hagut un estalvi, ha hagut un estalvi de lo que volia el propietari a lo que finalment s'ha acabat pagant. La preocupació és, van a intervindre l'Ajuntament de Vila-real?
Doncs és que m'encantaria poder dir-li que tinc la resposta, però no la tinc. No la tinc perquè jo actualment només sé, i ho dic aixina, per a mi són rumors perquè no tinc documentació, que n'hi ha per una banda 45 milions d'euros d'estalvi, per una altra banda que n'hi havia no sé quants projectes que no s'anaven a poder fer si no aprovàvem el préstec que finalment no s'ha aprovat i no s'aprovarà en el que queda d'aquest exercici econòmic perquè precisament ja no és possible per una qüestió formal, que n'hi havien també... me comenten, i això sí que és, ja li dic, són rumors, perquè com no he vist documentació, són rumors. Sé que n'hi ha empreses que no han cobrat encara des de l'any 2022 i estem en l'any 2023 i a punt d'entrar en el 2024, i sé que n'hi ha empreses del 2022 que encara no han cobrat. Me comenten també que se deuen 400.000 euros de festes, però jo realment tampoc ho he vist, per la qual cosa m'estic basant tot en rumors. No tinc dades objectives que me puguen dir quants diners se deuen i quin és el deute que realment té el nostre ajuntament. I, és més, no puc dir-li una resposta de si l'Ajuntament de Vila-real finalment és intervingut, la motivació de la seva intervenció seran exclusivament les sentències urbanístiques que arrosseguem des del Partit Popular, o també serà que s'han gastat diners en coses que no sabem quines són i que no... i que no només és d'empastres urbanístics, sinó que també són un desastre en una gestió.
Pues m'està deixant un poc bocabadà, perquè va estar la regidora d'Hisenda la setmana passada i, bueno, li va donar les gràcies per aquestes reunions que han tingut vostès, i també va dir així en esta casa que, bueno, havien aconseguit de rebaixar gràcies als consells que l'havien donat vostès, i ja no es feia falta demanar aquest préstec de 1.300.000, sinó que serien 2.800.000 euros per el pròxim any.
Sí, nosaltres el que demanàvem precisament era això, veure comptes per a intentar reduir el préstec, i jo m'alegre moltíssim de que estiguen agraïts, però nosaltres vam demanar des de la primera reunió, que ja va ser fa vora dos mesos, les factures pendents de pagament pel nostre ajuntament, i no les hem rebudes. No sabem quantes factures es deuen. Ja no les d'enguany que no s'hagin pagat, perquè si vostès parlen amb qualsevol associació li dirà que no han cobrat el conveni d'enguany. Però és que n'hi ha factures, ja li dic, d'empreses que sabem que li les deuen des de l'any 2022 i que tampoc les han cobrades. Per la qual cosa, jo aquestes factures no sé ni quan sumen, ni si realment aquest préstec que se demana és per a pagar sentències o per a pagar deutes que té l'Ajuntament d'altres despeses ordinàries, com poden ser una factura en una empresa o diners de festes, jo no ho sé.
Sí, però de la declaració de la regidora Sabina Escrig, jo entenia que s'havien sentat i que havien valorat diferents coses i que havien decidit, pues, bueno, que podien llevar diners. Vamos, jo havia pensat que la cosa estava ben encaminada.
És que és el que li dic. Jo estic molt agraïda també de que s'hagin sentat amb nosaltres i que estiguem celebrant reunions que se celebren en un clima cordial i que puguem intercanviar opinions. Entonces, però ja li dic, no tinc la informació, per la qual cosa que vaig a proposar si no sé quants diners se deuen. És un pressupost per al 2024 totalment fictici, perquè no sé realment quant de deute arrossega l'Ajuntament de Vila-real. No ho sé. Ho desconec.
Tenen el ple.
Tenim el ple divendres, sí. Este divendres és el ple ordinari del mes. Però en este ple ordinari del mes el contingut són diverses mocions que han presentat i sembla que la regidora d'Hisenda també vol portar una relació de despeses, de factures precisament pendents, però no me sumen els diners que es diu que es deuen. No me quadren. O sigui, vull dir, crec que no estaran totes ahí. Ahí n'hi hauran un número de factures, una relació de despeses que es deu i efectivament s'haurà de pagar, clar que sí, perquè tota la faena feta i que es dega s'ha de pagar, però no està la totalitat de factures que es deuen. Perquè ahí n'hi han factures d'empreses que han contactat amb nosaltres per a dir, mireu a veure què passa perquè no he cobrat, i en aquesta relació de despeses no apareixen.
Vostè té la relació?
Nosaltres tenim, no tenim la relació completa, però sí que tenim factures que van a passar-se per este ple, sí.
Però no totes?
No.
I entonces, vostès, quan n'hi ha aquesta situació, clar, imagines. Jo me pare a pensar i me diuen, mira, Susana, d'ací de la ràdio, hem de pagar aquesta quantitat perquè són coses que hem fet. Clar, jo no me pare a qüestionar, perquè al final jo penso en aquestes persones que volen cobrar. Tenen una situació, l'oposició, ben complicada i ben difícil, eh?
És una situació ben complicada i ben difícil, però és el que li dic. Jo crec que lo imprescindible és pagar factures a qui se li deu. I si s'han de llevar diners de coses que van més adreçades a les activitats lúdiques, crec que la gent de Vila-real, els nostres veïns i veïnes, són lo suficientment adults i adultes, no n'hi ha que infantilitzar-los, per a que siguin capaços d'entendre que si l'Ajuntament de Vila-real està travessant per una situació difícil, igual n'hi ha que llevar diners del que se'ls dona. Igual n'hi ha que llevar diners de festes, o n'hi ha que llevar diners de coses de passar-ho bé. I crec que això ho entenem tots i totes, perquè un en casa, quan, per lo que siga, té que fer front a una despesa gran perquè se li ha trencat el aseo, que és una cosa imprescindible, doncs igual ixe estiu no se'n va de vacances i no passa res. Ixe estiu fa unes vacances així a les useres, que s'està de categoria, fa fresqueta i ja està, i no passa res i no se'n va a París. Doncs crec que aplicable a l'Ajuntament és exactament igual. Si no podem tindre diners per aportar, no sé, al grup més trencador de l'univers per a la setmana de festes, crec que això ho entendríem tots i totes. I poso aquest exemple perquè crec que és l'exemple més clar en quant a que no podem infantilitzar a la gent, però igual que parle d'això, parle d'altres coses, vull dir, no només són les festes patronals, així se celebren moltíssimes festes al llarg de l'any.
Sabem més o menys on s'ha donat a entendre per a on vostès van aconsellar que
Nosaltres, més que aconsellar les retallades, perquè ja li dic, encara no sabem quin és el pressupost exacte, més que aconsellar per a on hauríem de retallar o per a on hauríem de fer-nos plantejar l'import que es dona, sí que vam plantejar, i això sí que ho vam dir, que no podíem seguir infantilitzant a la gent de Vila-real, i que la gent de Vila-real entén perfectament que si la situació és complicada, n'hi ha coses que s'han de suprimir, i que això la gent ho entén si li ho expliques, però que el que hem de fer és la pedagogia d'explicar-ho. El que no podem fer és anar a l'associació X o l'associació Y, conforme està passant, i dir que, ai, és que igual no teniu subvenció per culpa de Compromís. Això és el que no pot passar, perquè no és així.
I després, en quant a la despesa de factures de la pròxima del pròxim any, sí que vostès tindran cura de mirar on van aquestes despeses, i si no se pot fer alguna cosa, no se farà.
Clar, això pense que és l'essencial. Allò essencial és precisament tindre tota la informació per poder decidir a on van els diners que tinguem, la liquiditat que tinguem. Si no sabem quina és la situació real de l'Ajuntament, no sabem en quina liquiditat comptem, i n'hi ha coses que són imprescindibles i que no es poden llevar, perquè són del dia a dia de la nostra gent. I això crec que és impepinable i que tot el món ho entén.
En fi, Maria Fajardo, és que ens queda sense temps, no podem continuar parlant, que tindríem coses que preguntar-li, però vaja, anem una miqueta
ja pillats
de temps.
Un altre dia.
Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, sé tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Concepción Rosario, alias La Panderoleta. Molt bon dia.
Bon dia, Susana. Com estàs, carinyo?
Pues jo esperança. Esperança de que me toque la loteria.
Ai, l'esperança mai se perd. Jo dono compte que jo tinc 100 anys. I, bueno, mira si ha perdut l'esperança ja que guai no l'ha comprat. I, perquè jo dic, és més fàcil que me morga que me toque la loteria.
Pues el secreto para que te toque la lotería, el principal secreto es comprar lotería.
Eso diuen, eso diuen. Pues yo animo a toda la gente a que compre la lotería. Que la esperanza, si no vino la esperanza, vino la lotería, una de las dos, seguro.
Bueno, y lo que diuen siempre de salud, bueno, lo importante es la salud.
Bueno, sí, pero yo como de salud estive, pues casi que me podría tocar un novio, que ya... Desde que me vaig apuntar al Tinder, dicen que un que me va a dir que me llevara el filtro. Y ahora la meva filla ya me explica que lo del filtro es que se pensaba que yo tenía 30 años y había ficado una foto de una abuela. Y la foto es la que es abuela de 100 años.
¿Número que le agrade de la lotería? ¿Qué número le agrada?
A mí me agrada molt el 69. No sé, siempre es un número molt romántic. El número 13, però sempre que va, sempre està ocupat. I el número de Sat, el de Sant Pasqual, així en este poble, quan no el compres en un altre, perquè en este poble... Gràcies per del caramelo. I també estic constipat. Així no sé què passa, que salto del món constipat.
He tingut que anar a per un caramelet i anava dient-me números 69, 17...
I el 13.
El 13 perquè si et dona mala sort.
Ai, però tot el món el compra, perquè com saben que no es tocarà, per això se'l compren.
Bueno, estem emparats per Sant Antoni.
Sant Antoni? Què té que voler Sant Antoni?
Que és el 13.
Ah, és veritat.
El 17 és... ui, esta dona més estan ja...
No, ja... és que estava Sant Antoni. I és el del rotllo, no? El que donen el roscó, no? És que jo tinc a
no.
Punta. Ah, no, i se no és. I se que donen.
No.
I se que donen.
El dia de Sant Antoni és el dia que beneixen... als animalets.
Ai, sí, que jo
porto... Sant Antonio de Pàdua.
Jo sempre porto un caragolet. Quan vés cavallà...
Mare, quina malesa, quin empastre hem fet de Sant Antoni. A veure, Txelo, quin Sant Antoni és? Dime-ho, per favor.
És que n'hi ha tants.
A veure, Sant Antoni de Pàdua és el dia 13 de juny, que ai. És...
Alà!
És el dia de... on se beneixen els panets. I el Sant Antoni dels animals és el del porquet, és el 17 de gener.
Claro. Pues havíem fet així Sant Antoni...
És que el Sant Antoni hi ha tanta gent...
El 17 és el de...
El del panet, el que porta jo el caragol... Perquè
perdó, el 17 de juny?
El 13 de juny, Mare. Sant Antoni de Pàdua.
De juny.
El 17 de gener, Sant Antoni del Porquet, que és el dels animalets.
Vale, que deixo clar, a més està el 17 de Sant Pasqual, el dia de Sant Pasqual, que és el que tot el món recordem, i a més està el número 69 que li agrada a vostè.
El 69 és que és un número molt bonic. Sempre està molt buscat, també. La gent és que és una miqueta calenturient, també pareix a mi. Jo l'agarre perquè, no sé, és bonic i avant...
Per si toca.
Per si toca. Da igual que agarres el 69 que el 44. I bueno, di pues este matisa.
Pues des de Canàries hi havia un xaman que mos havia aconsellat un número que dona la casualitat que el tenia íntegre la loteria de la bona sort.
Ostres, la bona sort que haurà tingut ell, que l'ha haurà venut tot, segurament. Veus?
Tots. Perquè, a més... desde allí, desde el hospital de Canarias, va a ser un chamán de estos que se va a caer en coma, y como él va a entrar del coma va a decir: pagaréis vos lo que vos a puerta de mí, vas a decir vos el número que tocará en Nadal.
Allí va a decir el chamán, y así va a celebrar en champán, ¿eh? El de la buena sort. Digo, ¡ay, me la toca la lotería! Ahí sí que se la toca la lotería.
Pues todo el món de Canàries que s'ha enterat d'això ha tingut que fer envíos perquè tenia íntegre el número. Vamos, que quan ho va contar així li quedaven pocs numerets.
Pocs numerets, me cachin la.
De tots els modos, bueno, la loteria n'hi ha dues formes de comprar-la. Perquè tens gana de que et toque, i també per compromís.
Sí. Així és que molt mala envidia. Jo...
Que no estic parlant de compromís... per compromís,
no, no.
Per, ni del PP per el PP, ni del PSOE per el PSOE, ni de Vox per Vox.
Que segur que també vendran papeletes als seus partits, pels seus afiliats. El PP les ha tocat la loteria i tots ahí a celebrar-lo. La gent així compra per joder, diu, no sé a què li toca, al vecino mío, me caga en la puta i se porta un cotxe i a mi no me toque.
Que coses que quan te venen un numeret i estàs al costat i li ven i el de costat diu, va, dona menú.
Claro, no.
Tu te quedes en la rònia, ri. És que si li toca ahí no me toca a mi.
Me farà la casca. Tu estaves allí, no me les cobro i no vas comprar, mira jo.
I a tot això, tu t'assentes una taula o coincidis en algú i diu, no, és que el meu fill té loteria del futbol o té loteria del hockey, i tu dius, ai, si no li compro, o del bàsquet.
Sí, sí.
Claro,
si treballes en un puesto, el meu fill treballava en una fàbrica de taulells, i jo no sé, la gent... A les associacions culturals, deportives, assessoramientos de tota classe, i la de papeletes que venen.
No, i a tot això, el duelo de papeletes, que s'arrima un que te va traent el talonari de papeletes i tu automàticament li traus el talonari de portes.
Ui, jo des de que m'ha ficat la pulsereta esta, sí, que comptes passos, saps? Jo m'ha notat que per aquestes fetges camine més. Saps? Quan jo veig algú que conec i sé que ven loteria, m'agarro el tacotà, pegue mitja volta, i el que tinga que pegar quatre manzanes més, jo m'ha donat compte que m'ha baixat el colesterol, sí, ese mes. Sí. Però n'hi ha gent que no s'escapa.
És que, a més, ara ja no se compren papeletes, se fan dècims, i en el dècim, a més, n'hi ha un recàrrec més gran.
Claro.
Que a lo millor, jo no sé, un dècim... Quan, pots posar el recàrrec que tu vulguis, no? Un dècim, imagines.
Sí.
O hi ha una quantitat determinada.
Depèn de la fama que tinguis. Si tens fama de que te toca, pues 5 euros. Que no toques cap erra, pues
a veure, 1 euro. De associacions, de col·lectius, no?
Sí, sí.
Per cert, vostè ha venut totes les papeletes de la...
Jo, després del susto que me vas pegar la setmana passada,
és que...
al final vaig agarrar una depressió, vaig tenir que obrir la caixa i me vaig menjar jo el torró. I...
entonces ja, dona no, igual.
Da igual.
La gent que han comprat de res, no?
Res, que se facin... A més, sabia que no anava a tocar, perquè com havia ficat que tenien que tocar-li tots els números, saps? També seria mala sort que de 1.000 papeletes que ven, que era el número, saps? Jo vaig ficar del 0 al 1.000, perquè, claro, com els números vaig ser quasi màgics...
Claro.
Tu imagina't si haver pogut veure, si haver venut jo 100.000 números, mare meva, haver anat al Caribe. Però no.
No, Nochebuena i Nadal... Com se ho muntarà la panderoleta?
Jo en casa amb la meva filla, que l'altre dia es vaig convidar jo a dinar, i això ho tinc clavat en el cor, encara estic ahí, que me fa mal. Les diners que me vaig gastar. Així que jo li he dit, jo vindré així. Què faràs, bollidet? Jo sé que com no sé que no van a fer bollidet. No, mama, que com és un dia especial, bueno, da igual, menjaré el que
digues. Però anem a veure, lo normal és que els fills i els nens vagin a casa de la mare.
Oi?
I del pare.
Però jo sempre els dic, no sé què ha passat. Que no ha passat el del butano i no tinc la botella per canviar-la, saps? I entonces, pues vine a casa, fill, mama.
Claro, vostè és una, ells són un fum, no?
Claro. I ells com ho comprenen.
Però n'hi ha dos dies, Nochebuena i Nadal. I què són? Un dia en el fill, un dia en la filla, tots junts, com se fa
això? Sí, jo me reparto. A una li dic que no me va, que no n'hi ha el gas, i a l'altre sempre li dic, no sé què passa en el plom de la llum, que se m'està saltant, saps? Dic, perquè vingueu així, vos quedem a fosques, quasi que me'n vaig allí a casa vostra. Jo el que n'hi ha cap a menjar, jo ja sabeu que jo menjo un pla de fideus, que el que siga. Però jo com sé que n'hi ha gambes, n'hi ha de tot, saps? Me fico hasta el nas allí. Ui. Però bueno. Però ja,
però...
ells ja no me fan cas. Com tots els anys sempre traguen la mateixa
excusa. I els dona...
Qui es dona? Les gràcies, com tots els anys. Gràcies. I a l'any que ve, que Déu vos conservi en salut a tots. I jo que lo vea. Sempre dic jo que lo vea.
No, no di això.
Ah, no?
No. Es que les yayers siempre tienen que donar pals fills, pales nores, pales filles, pals gendres...
Ah, tu te referís...
Pals nets, pales novies dels nets, pals novios de les netes...
Sí, això ho faig sempre... A veure, quan després del cafè que ja m'anarré a quatre polvorons, un tros del roscó i coca que fa la meva filla, sempre es comença, quan ja tots diuen, ui, ara l'abuela traurà la xiquera i m'ho recatirà. Pues entonces quan jo monto el numerito, ai, no sé, hauré menjat massa polvoró.
No, però...
I es comença a maritxar-me, ai, que maritxigues tinc, ai, abuela, què te passa? I es comença a aventar-me, què vols que te duem a l'hospital? No, a l'hospital, no, pobre metges, que va un dia que és festa... Anem a molestar. Deixeu-me en casa. Deixeu-me en casa que jo se me passarà a sonseguir. Ara me faré una infusió. Ara quan arribi i si no me caquetxe, saps?
No, però això cola una...
Ui, tots els anys me funciona.
Sí.
Al final te diuen la mala puta de l'abuela. No comença allà a mentar el numerito.
No, no diran. No. Bueno, però és que després vindrà Reisos també. No s'escaparà.
A Reisos, que cabrans. Jo sempre els dic, jo sempre dic, prepareu-vos que vindran demà de matí, eh? Quan vaig a sopar el roscón.
Uh-huh.
Jo dic, què, abuela, mos fa reixo? Sí, demà de matí vindran. I estan ahí tot el dia en casa esperant a que vinga i no, no ve.
No han passat.
No han passat. Jo dic, ui, pues hauran agarrat malament la direcció, eh? Que jo vaig ficar-me, que era el carrer este. I es ha ficat a cada un, es ha ficat un sobre en 300 euros. La mullera és de mentira, saps? Perquè és mentira.
És mentira.
Ah,
i m'ho diu tan tranquil·la, que és mentira.
No, però t'ho diu. Ai, ai, que ho he dit en la ràdio. Ai, ara s'enteraran. És mentira! Enguany, me cague xila, enguany me tocarà ficar-los de veritat. Bueno, total, són tants anys que no els ha ficat cap errà.
El, bueno, Nochebuena, Nadal, té alguna tradició especial?
Sí, anar-hi menjar-me-ho tot. Això no ho dice mai, perquè és de mala educació, deixar el plat. Quan aquestes fetges, n'hi ha molta gent que patís fam i tot, i no n'hi ha millor agraïment que quan te fiquen alguna cosa, menjar-te-ho tot. Que per cert, vaig a fer com les Miss Universo, i saps, quan, que vostè què és el que desea? Pues jo, mira, jo deseo que haya paz en el mundo, saps? Que queda molt cursi quan ho diuen, però visto lo visto com està el món de malament, quasi que queda hasta... Quanta raó tenen? Tindran poc de servei aquestes xiquetes, però quanta raó tenen?
I, a més, deberes.
Mira és... que sí.
És un moment en els que te replanteges...
El sentit de la vida.
Ui, que metafísiques mos hem posat.
Mira que sí. Treu la casella. Però esto que ho planteu arriba.
Sap que els, en la Comunitat Valenciana se plantegen llevar-li els mòbils als xiquets o no deixar-li utilitzar els mòbils en el, quan estan dins dels col·legis i dels instituts?
Pues me pare muy bien. ¿Qué vos que te diga? Es que arriba un moment, jo... A les meues netes li dic, però vosaltres en què esteu parlant? Estic parlant en fulanita, estic parlant en menganita. Però que no quedeu en elles, sí. I sí, a mi jo veig que queden i venen ahí a casa la meva filla, que estic allí. I estan les dos juntes i estan gastant el mòbil i no parlen ni res.
No.
I ara en què parleu? I és que estem parlant en sotanita i en menganita.
Sí.
Jo dic, ostres, entonces per què collons voleu?
Estàs juntes? Estàs
juntes. És que com ja mos ho han dit per el mòbil, l'altre dia quan van quedar... Però no saben què dimos, per això estem parlant en una altra.
Dones compte, Panderoleta, aquí me van fer una reflexió i molt bona. Bueno, jo ja donava per fet que els xiquets, i no tan xiquets, dins del col·le, no utilitzaven el mòbil. Vamos, jo ho donava per fet. Però me van fer una reflexió, i és que primer tindrien que llevar-li els mòbils als docents.
Als docents, als pares, a tots. És que els pares són els
però,
primers que...
A veure, però quan una persona està treballant no té el mòbil a la mà.
Mm.
Però tant un mestre o una mestra tampoc deuria tindre'l.
Tens raó. Lo que pasa que com és l'autoritat...
Prediquemos con el ejemplo, ¿no?
Tu no pots... Una cosa que tu no veus i està la cosa que, vale, li fas cas als crios, però l'autoritat és el mestre. I ja, clar, si tu no pots ficar-te ahí...
I allò de quan també en un mensatget que te besen, te volen, te... Ai, que ganes tengo de verte! I a ruta que ixes pel carrer, te la cruces i quasi no te saluda.
Sí, això és la norma. Vaig a contar-te una anècdota que m'he contat el meu fill moltes vegades, per el que tu dius. Ell treballa en una fàbrica i resulta que han entrat molta gent jove, la gent major, ell és l'única cama ahí que n'hi ha allà, saps? I ell li ho diu, quan entren tots a almorzar Digo, antes, cuando yo era chove y eso, allí era un, parecía el bar del barrio, un grigall, y todos parlant, chillant y de todo. Ahora, entren y todos callats, es un silenci, están todos en el móvil. ¿Y tú sabes lo que fa ell?
¿Qué?
Se busca per YouTube música gregoriana, y fica música gregoriana. Y todos alcen la silla y el miren. Digo, es que si no, veis que sigue un convent de flores.
Sí, 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 sí.
Están todos allí.
Però jo estic segura que dins d'aquesta colla de gent n'hi ha gent que està parlant en el que està a 3 metres per WhatsApp.
Segurament. Digues que
és al·lucinant, eh?
Per no gastar la veu, gasten el dit. Eh? Se'ls farà un dit com un mandril. Un dit gordo.
En fin, no sé. Vosotros esperen pasar. Primero que hemos tocado en la lotería, van en per parts.
Eso, que hemos tocado. A mí no me toca nada porque no la compra, pero.
Hombre, pues.
Anime a todos los voluntarios a que me donen todas las participaciones que voy.
Panderoleta, compren cara que siga Decimet.
Bueno, compraré un número. Aniré.
¿Ha decorado la casa?
A la administración ha sentido yo que ven en el número de la lotería. ¿Cómo guanyar el Villarreal a la Champions? Esa, ¿no?
Ah, la de batalla.
¿Eh?
La de batalla está bien en Isa.
Isa está bien en... Pues anirá Isa, porque con el late del champán ya no queda res ya. No, del champán queda también ya. Ya no queda.
Bueno, pero también está muy bien, ¿eh? Hem de... Bueno, vosotros lo tenéis fácil. Ahora cridarem a batalla y preguntarem si encara li queden números d'issos y li comprarem.
Això.
Una altra cosa. ¿Vostè ha decorat casa la decorada?
Sí. Que no notes? Volia dir-te un. No me veus una mica més grosseta? Acabé de furtar una bola de l'arbre i se da i jo dic...
Vostè ha vist les boles que n'hi ha en l'arbre de l'Ajuntament?
Això són dos cataplins com mare meva de la mare hermosa.
Però tenen que ser lo menos de dinosaure, no?
Des de València ja la veuen. Ahí està l'arbre de Villarreal. Ai.
I l'altre dia estàvem pensant, claro, i sa bola, però és de com si fora de globus. No és... No té pes, eh?
Pues yo cuando venía per ahí todos me dijeron, uy, panderoleta, te ves molt un flag, ¿qué te pasa? Es el antiinflamatorio, este me tiene que prendre un. Pero es que ha fortat una bola y no se nota.
Pues ni en cámaras, ¿eh?
Calla.
Sí.
Yo digo, enfocarán al niño, porque como siempre el furten, digo, la bola no se lo darán en compte.
En Sant Vicent del Raspeig, ahir, no, diumenge per la nit, dos chicuelos de 9 y 21 años, pues bueno, agarren el Jesuset i se l'emporten. I no se'ls ocorrés res més que fer un TikTok i dir que demanaven 2.000 euros pel rescat.
Veus? Hasta on arriba el cervell. I això també anaven en el mòbil al col·latge, me pareix a mi.
Jo dic, tindran poc sentit.
Tenen a rir al cap, eh?
No, això és com el que fa una infracció en carretera i ho grava i ho penja i dius, bueno, és que m'han assampat, eh?
Mare meva, com està el nivell.
Posi un TikTok i demanaven 2.000 euros de rescate. El rescate ha sigut...
Sa mare és un parfait que està...
De 9 i 21 anys, que ojo, de 9 i 21 anys...
Avui dia estan de celebrar, estos.
Estos ja han passat més de 4 Nochebuenes, han vist més de 4 Belens,
sí,
vale?
Sí, la poca xolla està al... A l'ordre del dia.
Xica, i sempre s'emporten al Jesuset?
Sempre. Eh? Jo dic, a veure si se l'emporten, me tombaré jo ahí, i si no me donen la xera, això que tiren monedetes. Ara tenen costum de tirar monedetes.
Ah, sí?
En este no sé, em va ser en Castelló, em vaig veure jo en el Belén, ara tenen monedetes també.
Ui, jo no tenia ni idea.
Sí, van a la meva filla, diu, ui, i tiren cèntims i tiren de tot, però ni que fos el lasso de los deseos.
Sí, sí. La gent se ho inventa tot, con tal de que li toqui la loteria, que el Jesuset el mire amb els ulls... Ai, les bones intencions que tenen quan s'arrimen allà al Belén, que no és el mateix el que diuen que el que pensen, no?
Sí, sí, ahí ja saben. Però això de que fiquen a ser un cristal blindat, bona idea, però almenys no passarà un fred.
Així tenen un cristal. Ja, que a una m'ha arribat, eh?
Ja veus. És que...
Bueno, claro, sí, pero es que todo lo que no te cristal, como por ejemplo las boles de labre.
Ay, calla puñetera. Oh. Ahora, compañero, se me aportaría la otra. Me fijaré una en cada mamella, para pasar desapercibida. Porque, claro,
Panderoleta, sí. No diga que están sentirla.
Ay, es que me la he ficado a la pancha y me dicen que me veo muy un fla. Y pues me fijaré una en cada mamella y dirá, es que me les acabé de operar. Y te dirán... Pues vale, la abuela chocha en 100 años, pero se desmame ya. Anda que no se les ha ficado chicotetes, ¿sabes?
Hombre, ya que, pero el mate esperado, ¿no?
Y firmes, ¿eh? ¡Ah! Se me quedan entonces firmes.
¡Ay! En fin, Panderoleta, ¿vostè no pensa perdonar res del sopar de Nadal?
Jo, cap perra.
El marisc guisat o cru, com li va més?
A mi, en tal que me'l fiquin al pla, jo m'ho menjo tot. No. I a més, sentaré que l'àstima que no vaig a l'Ale. No estem en parentatge a la família real, perquè si no me sentaria al costat de la Letícia, saps? Mm. Que ells almenys menja quatre patetes de gamba, llavant jo me menjaria la gamba sencera.
Ah, és veritat, tocaria més. Quin desig li donaria a la gent pel dia de Nochebuena i de Nadal? Doncs
pues mira, que, pues això, que és que estiguen renyits, que no val la pena, aquesta vida és una i no val la pena renyir. Que n'hi ha que fer les paus i n'hi ha que ser amics de tots, n'hi ha que de ser bones persones, però no hi seria, n'hi ha que ser bones persones tots l'any, no?
I el que tinga intenció d'anar a renyir, perquè jo ja m'imagino les famílies de ja l'agarraré jo aquesta nit, i si me fa el mateix que l'any passat, i ojo con el cunyau.
I els cunyats que deixen d'anar a aquests cursillos especials que fan aquestes acadèmies per a dinamitar la Nochebuena, que n'hi ha en acadèmies,
sí, sí,
no?
Sí.
Com per exemple...
Vostè és bona sogra.
Que mal cortes el jamón.
Ah, per exemple.
Esas gambas, por un lado, estan todas quemadas y por el otro no. I esas frases que menos fan que encabronar al personal. Diu, el cabra este, damunt que ve así, damés hay mantel, menos fa que dinamita-lo tot. Pues ellos, que s'entren en una fonia un dia antes pa que no puguen parlar, no? I si es torna la veu pa que siga pa dir coses boniques.
I que te gusta molt. Com està? Molt bonico. Com està? Molt bé.
Quina sogra més meravellosa que tinc.
Vaya. I que guapa.
I que guapa. Estàs dos dies més jove. Què t'has ficat, crema hidratante? Diu, sí. Se nota.
No.
Quan em fiqui crema estic un dia més jove.
I si no n'hi ha... No se pot parlar molt, però musiqueta.
Musiqueta, ja van. L'hilo musical, i sé... Vos fiquem aquestes cançons d'Eurovisió, ara que estan de moda.
Claro.
Ha sentit aquesta de Zorra. Mm-hmm. No l'ha sentit.
Sí.
Que, bueno, a mi, veus, aquesta cançó tenien que haver-la cantat quan jo vaig néixer. Allà als anys 30. Que tot n'és de la moda, lo mal que ho han passat.
No sé si me la podríem buscar, aquesta d'Eurovisió. Se diu Zorra?
Zorra.
D'Eurovisión, Eurovisión, Zorra. I vostè diu que li haurà agradat tindre-la de jove.
Claro, a les dones de la meva edat, quan eren jovens, que mos tenien ahí, que menys tenien que anar a missa, no podien missar a casa, no podien fer res, que sempre tenien que buscar l'aprovament dels homes per tot el que tenien que fer.
Que mal.
Ara, menys mal que tenim una miqueta... No, tampoc te crec que tenia molta llibertat, que ara la joventut ara no són els mòbils també, hi ha crios que són més...
Sí, que són massa possessius.
Massa possessius.
Pues ells són el mòbil llevat.
Claro que sí.
Crec que és esta, a veure, la sentim?
Ya sé que soy solo una zorra que mi pasado te devora.
Anem totes les meves amigues cantant.
Ya sé que soy la oveja negra.
Ole.
La incomprendida, la de piedra.
Toma.
Ya sé que no soy quien tú quieres.
No, eso es lo que tienen los hombres.
Entiendo que te desespere.
Eso tienen los hombres también.
Dame.
Pero esta es mi naturaleza.
Queremos ver.
Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento.
¡Viva las mujeres!
Por
Isquire, Rosa Vieres, a cantar la canción todos de la vega.
A los cuatro vientos.
Vamos, todos a misa a cantar la son.
Si estamos solas, soy la zorra.
Uy, no me imagino yo a misa a cantar la son.
Si me la más zorra.
Qué fuerte.
Se alargo y se me hace de día. Soy más zorra todavía.
Qué bonita la canción.
Cuando consigo
la vida misma.
Jamás es porque lo merezco.
A los dones siempre hemos hecho ese mes.
Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo.
Más se nos valora. A tú seguramente, Susana, te ves ese chis en mes que si habría sido un chis, seguramente.
Solo era
sí, pero a mí no pueden.
Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos.
Eso es el estribillo que me
estoy
mata.
Estoy en un buen momento.
Ahora,
reconstruida por dentro.
Ole.
Ahora me siento saber más.
Y esa zorra que tanto temía se fue.
Ahora hemos fijado entonces desde el barrio que
ha tenido
el coro este.
Zorra, zorra. A la que ya no le va mal.
Zorra.
A la que todo le va igual.
Qué cambio más bonito.
Si ya total soy la zorra de postal.
La vida misma.
Yo soy una mujer real. Y si me pongo visceral, de todo pasaré a checar. Te habrás metido en un falso y una zorra de postal.
Va, que si guaña esta Eurovisión, vas a hacer una colecta para no tocar de Villarreal, escúchala. Amba estos, ambana. A Suecia me parece que van, ¿no?
Disfrazáis de torres.
Pues de la lateral. A ver si pillamos algún varón allí.
¿Cambiaremos la canción de la panderoleta por esta?
Sí. Hombre. Pues sí, porque no. Ya que promocionar a la zorra esta.
¡Uy!
¡Uy! ¡No se eres! ¡Por eso me eres! ¡Amis de casa! ¡Que esto será nuestro himno a partir de ahora!
Toma ya. Rosario de Concepción, Concepción Rosario, el que vos te vull allà m'acaba de convèncer, és la millor. Moltes gràcies per haver vingut.
I gràcies.
I això és el millor missatge que se pot donar.
Pues claro que sí. A totes les dones de Villarreal i d'Espanya. A liberar-se. Bueno, desitjamos a tots que vos passeu un bon Nadal. L'any que ve espero tenir salut per vindre així a contar vos tonteries, que per lo menos...
No. Antes de noche, viejate, que vindré.
Puñetera.
Yo no le doy...
No le doy
solta ni una semana. A mi m'alegra la vida. Ho sent molt, però té que vindre. La setmana que ve té que vindre perquè té que desitjar l'entrada d'any.
Ah, pues també. Pues ala. Que passeu bon Nadal. No abuseu molt. Al Xandre de turno li fiqueu un tapó ahí a la boca perquè calli i diga tonteries. I això. Amaros mucho. Hasta la hasta la semana que ve, que así la explota ahora de abuelos, me pegue así.
Esa es, Panderoleta, gracias por haber estado así.
Adiós, guapis.
Bé, i acabem, arribem a les 2 i ja saben, com sempre, demà més i millor.